migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem del risc d'incendi. No hem de baixar la guàrdia. És veritat que baixen les temperatures, és veritat que venen les tempestes, però això no significa que hem de baixar la guàrdia davant de tot això. Sobretot perquè venim d'un cap de setmana, aquest cap de setmana llarg, que el risc d'incendi era molt i molt seriós. De fet, entre altres coses, ja no és una qüestió de tenir cura als boscos, sinó també dels abocaments. Només a Barcelona s'han detectat, província de Barcelona em refereixo, s'han detectat més de 600 abocaments amb risc d'incendi. En parlarem d'aquestes situacions i aquestes actuacions amb el responsable del Pla de Vigilància i Informació de la DIVA, de la Diputació de Barcelona, el senyor Àngel González. Però abans d'això anem a veure com tenim, utilitzem dades de temps, trànsit, actualitat, amb el Sergi Tor. Bon migdia, Sergi.
Bon migdia, José Miguel.
Baixen temperatures, venen aiguats, però bé, sobretot prudència.
Sí, bueno, l'actualitat del dia es troba a hores d'ara entre Tarragona i Roda de Barà, perquè també té una afectació viària, una tempesta molt important ja, doncs, en aquesta zona, al Tarragonès, una tempesta, doncs, amb pedra i calamarsa, que està obstaculitzant a la APSAT i també a les vies laterals la circulació 15 quilòmetres entre Tarragona i Roda de Barà. Per tant, màxima precaució, doncs, perquè la tempesta ha estat molt forta. Demà s'estendran aquestes tempestes. Entrem ja amb el temps. Xàfecs locals, avui a Lleida, Tarragona, Pirineu i Prepirineu. Quan dèiem, hores d'ara, doncs, aquesta tempesta a Tarragona. Temperatures actuals, Tarragona 25 graus, Barcelona 28, Lleida 29, Girona 31 i Andorra 23. Demà les tempestes poden ser encara localment més fortes i més extenses. Abarcarien aquest risc Tarragona, Costa Daurada, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, també la zona del prelitoral fins a Montserrat, i compte perquè les previsions apunten d'oscil·lacions entre 30, 50 o 80 litres de metre quadrat. Com dèiem, doncs, seria a partir de la jornada de demà, però com dèiem, on és d'ara, també, doncs, aquesta tempesta forta entre Tarragona i Roda d'Ebre.
Una qüestió ja previsible, ja sabeu, que ja hem parlat de tot això. Aquí l'aire fred que ens tira a sobre, si es fon amb aquesta escalfor sobre escalfor que tenim a l'aigua del mar i terra, doncs, provocant aquestes tempestes tan violentes que estem vivint ja a terres de Tarragona.
Sí, bé, acabes de donar la raó científica, eh?
Correcte. I vam fer una peça de tot això i vam parlar precisament amb el Sergi Corral de l'Associació d'Observadors Meteorològics, que ens ho explicava precisament, que tot aquest excés d'escalfor del Mediterrani, quan arribés a l'aire fred, doncs això es podria traduir, sembla, amb la imprecisió que és la meteorologia, amb forts aiguats, com possiblement tindrem, o ja tenim, de fet, eh? Sergi, com tenim les afectacions? Suposo que la primera tenim la P7 amb aquesta aiguat que està darrere i entorpint la circulació.
Sí, com dèiem, amb aquest tram entre Tarragona i Roda de Barà són 15 quilòmetres, evidentment afecta amb els dos sentits de la marxa, no únicament la P7, sinó també, doncs, a totes les vies colindants, la Nacional 2340, màxima precaució, fins i tot a causa de l'aiguat hi ha hagut aturades, per tant, és un moment molt complicat per circular per aquestes vies. A banda d'això, recordem que la P7 hi ha altres dos punts on hi ha retencions, la Jonquera, sentit a França, i també, doncs, a Ponts de Molins, a Guyana, sentit Girona. Altres punts amb la qual les carreteres estan complicades, C31 a Sitges, pas alternatiu, sentit a Barcelona, a la 2 al Bruc, sentit a Lleida, i també a les vies de la costa, a Vidreres, sentit a Lloret, a Pals, Torroella de Montgrí, Blanes i Lloret de Mar. Molta precaució, especialment per la zona del litoral de Tarragona i també, doncs, per la densitat a Girona.
Sergi, què destacarem de l'actualitat?
Doncs t'aporta una nova notícia. Evidentment, sabem que els enginys dels narcotraficants abarquen totes les possibles mercaderies de cara a introduir la droga. Doncs la policia ha detingut a dos joves entre 24 i 25 anys, una dona i un home, que transportaven la droga al nord d'Europa amb joguines. Estaven dins de la joguina. Utilitzaven un mètode bastant fàcil, però que al cap i a la fi els ha sortit malament. I era que trucaven amb una empresa de paqueteria, encarregaven els seus serveis i amagaven la droga, haixís i marihuana, a les joguines. Clar, el problema és que la forta olor provoquen, ja, en aquest cas...
Destacava en aquest cas, no?
Clar, i l'empresa de paqueteria el que va fer va ser alertar a la policia, de dir, escolti, estic fent uns transports una mica sospitosos a causa de l'olor de la joguina. La policia, doncs, va intervenir la joguina, amb ordre judicial ja, evidentment, i va descobrir en aquest cas la droga que estava incorporada amb les joguines, i ja va interceptar, doncs, qui era el que contractava, que també eren les mateixes persones detingudes. Han intervingut, doncs, 46 quilos de haixís, 5,3 de marihuana a l'interior de la vivenda de les dues persones detingudes i 37.000 euros. Aquí el problema, com sempre, és que després se despiste la joguina.
Correcte, és el que toca, eh? Sí. Molt bé, Sergi, cap altra qüestió a afegir a aquesta actualitat?
Bueno, comencen, sí? Les obres de la Superilla a l'Eixample, sí, que han parat a les 12:20. El carrer Mallorca és el que ha de suportar més el trànsit lateral, doncs, que hi haurà dels quatre carrers de l'Eixample, amb la qual ja no es podrà circular de punta a punta, obres que duran durant 9 mesos, amb una finançació de 52 milions d'euros, i també, doncs, que ja s'està preparant, doncs, l'acte d'homenatge demà 17 d'agost, 5 anys del pitjor atemptat jihadista a Catalunya, amb 16 morts i 140 ferits. Sol un terç de les víctimes ha cobrat la indemnització per part del Ministeri d'Interior, que té, en aquest cas, una indemnització global de 7,2 milions d'euros.
Quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda, ampliarem informacions aquesta i d'altres a l'informatiu migdia amb el Sergi. Sergi, moltíssimes gràcies. Fins després.
Molt bé, i el recordatori, molt de compte la circulació per Tarragona a causa de les tempestes.
Gràcies, Sergi, una abraçada. L'actualitat esportiva amb mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel, companys. Doncs, remarcar, aquesta medalla de plata de Raquel González als europeus d'atletisme de Munic, en un dia on també a Esports Copé haurem de parlar, doncs, als europeus de natació, amb Jessica Vall, Mireia Belmonte, etc, de l'actualitat del bàsquet, on la selecció d'Espanya està preparant el campionat d'Europa. I escolti, el 23 d'agost, a les 6 de la tarda, al Municipal d'Olot, tenim un partit de pretemporada femenina que, escolti, d'un i do. Levante Les Planes, nou equip de divisió d'honor,
sí.
París Saint-Germain,
carai,
un dels candidats a la Lliga de Campions femenina amb el Barça, el Manchester, sí, sí, City, sí, etc. 23 d'agost, 6 de la tarda, Olot, Levante Les Planes, París Saint-Germain. Pendents, evidentment, del que venim repetint, aquest sudoku de fitxatges, confecció de plantilla del Futbol Club Barcelona, i les veus que ens puguin arribar des del vestidor de l'Espanyol, el del Girona i també el de l'Andorra. Preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Evidentment, ja són 3. Tenim el Girona a primera divisió. Fem 3 preguntes. En clau blaugrana, què preferiu? Que vingui Bernardo Silva o que es quedi Frenkie de Jong? Opció més votada, que vingui Bernardo Silva, 54%, els cromos són els cromos, 45% que es quedi Frenkie de Jong. En blanc i blau, qui us va agradar més del debut de l'Espanyol en Lliga al camp del Celta, a Balaídos? 42% de preferència, Edu Expósito. José Lu, 18%, Brian Olivan, 18%, Vini Sousa, 21%. I al Girona, preguntem avui, qui ha de jugar en punta d'atac? Si ha de jugar Tati Castellanos, que ha vingut a aquest mercat d'estiu, si ha de jugar Estuani, que és un clàssic, o han de jugar tots dos. Opció més votada, 48%, que jugui en punta Tati Castellanos.
Molt bé, José Luis. Escolta'm, t'agrada el circ?
Sí.
Si t'agrada el circ. Mira, és que els companys de Cadena
Ciem... Sense xarxa.
Sense xarxa. Doncs mira, els companys de Cadena Ciem acaben de passar 4 entrades dobles més, que havia donat ja a primera hora 4 entrades dobles per anar aquesta nit a l'estrena, a Roses, a les nits de circ.
Però jo sóc de la casa, jo no puc...
Ah, tu no pots, però és igual, si sobra alguna ja et donaré. No? Ho dubto que sobrin, però si ja, sobren ja, si vols, no pateixis, eh? I bé, vull aprofitar precisament, si vols anar aquesta nit a l'estrena d'aquestes nits de circ després de l'èxit a Besalú, doncs a Roses, concretament a la Ciutadella de Roses, doncs només has de trucar al 900-555-100. M'han donat 4 entrades dobles més.
900-900-900.
555-100-100. Correcte, correcte.
No vaig a que es truqui algú a... No, i no, ja tinguem un.
900-555-100 per viure la màgia del circ internacional de qualitat.
El número solicitado es el 900-555-100.
Gràcies, José Luis.
Per sota...
Esports Copa ja té horari habitual?
Sí, senyor, 3 i 5 de la tarda. Comanda Joan Ballori, com és habitual.
Una abraçada, cuida't.
Fins demà.
Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
O buenos mediodías en este caso. Bueno, vamos a adelgazar, Enriqueta. Vamos con el plan 1, 2, 3. Vamos a mantener el peso a raya. Vamos a bajar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo funciona el plan 1, 2, 3?
pues funciona de maravilla. Es fácil de hacer, vamos a disfrutar y adelgazar al mismo tiempo y vamos también a mejorar la salud para que nos baje el azúcar, el colesterol, que podamos contener la hipertensión, ¿no? Y además comiendo, porque para un 2-3 no son batidos.
No.
Sigues comiendo, te va a sorprender el resultado. En tan solo 3 semanas pierdes peso, pierdes volumen de 4 a 7 kilos menos.
Exacto, vas a recuperar la energía y vas a sentirte más ligera con el plan 1-2-3, con registro sanitario, es económico, fácil de hacer, sí, y es apto para todos. Está realizado con productos naturales y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Vamos a pautar las semanas. La primera semana es el momento de los sobres de piña, que son drenantes, Enriqueta.
Efectivamente, nos ayudan a eliminar toxinas, a deshincharnos, a recuperar ya nuestra cintura, bajamos más de una talla y eliminamos los michelines.
La segunda semana es el momento de los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos.
Sí, además nos ayuda a tener una buena digestión, a despedirnos del estreñimiento, a perder más de 3 kilos y sobre todo a bajar mucho volumen.
Y la tercera semana utilizaremos las cápsulas captagrasas, que son saciantes.
Sí, que nos atrapan, que nos ayudan con la grasa para eliminarla, para seguir perdiendo peso, y el resultado es de 4 a 7 kilos menos, pero en tan solo 3 semanas. ¿Cómo puedes conseguir tu plan 1-2-3? Pues llamándome el teléfono, que es fácil, 650-51-52-53, te lo enviamos a tu domicilio, si todavía estás de vacaciones, donde tú estés, sin gastos de envío.
Y además, Enriqueta, hoy tenemos una fantástica promoción para conseguir adelgazar ya. Cuéntanos, ¿cómo es esta promoción?
Pues mira, te regalo con el plan 1-2-3 nuestras 3 infusiones, que es un complemento, la detox, más la adrena, más la lipo, que además las puedes tomar fresquitas para estar hidratados, pero también hoy de regalo el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir cada día un masaje, para destruir esa grasa resistente, pues en barriguita, michelines, muslos, donde tú quieras, para que estés perfecta y perfecto. El teléfono para que me llames, para informarte, para asesorarte, yo y mi equipo, 650-51-52-53.
Y ahí está Enriqueta, todo su equipo, pues para asesorarte e informarte sin compromiso. Sí. 650-51-52-53. El plan 1-2-3 es el método más eficaz para adelgazar y pierdes de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650-51-52-53. Y hoy gratis las 3 infusiones, la detox, la drena, la lipo y el gel adelgazante con el plan 1-2-3. Así que llama ya. 650-51-52-53. Y además, hoy también creo que tenemos en la promoción el podómetro.
Bueno, vamos a caminar por la mañana un poquito, ¿verdad?
Venga, vale.
Pues vamos a poner también a todas las llamadas que llamen ahora mismo el podómetro también de regalo para que controles tus pasos y que no te falta al caminar cuántas calorías quemas. 650-51-52-53.
Enriqueta, muchíssimes gràcies.
Adéu,
adéu, adéu. I de seguida parlem d'aquests abocaments amb risc d'incendi. En parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Es posible renovar tu hogar sin grandes reformas? Pues sí, porque hay cambios que hacen mucho con poco. Por ejemplo, ¿has pensado lo que unas puertas nuevas pueden hacer por tu casa? Un proyecto súper sencillo con el que, si lo llevas a cabo con especialistas como Leroy Merlin, ganarás estilo, comodidad y esa impresión fantástica de ganar metros cuadrados. Además, en Leroy Merlin hay una inmensa variedad de modelos, acabados y sistemas de apertura. Instalando puertas correderas ganas espacio sí o sí, igual que con los colores claros, amplías el campo visual. Pero si tu vida es experimentar, arriésgate con tono roble oscuro, nogal o negro, por ejemplo. Con todas las facilidades Leroy Merlin, como asesores especializados que te propondrán las mejores soluciones en una misma tienda. Variedad de acabados, colores, estilos, tendencias, con presupuesto cerrado y sin compromiso. Facilidades de pago, transporte e instalación con 3 años de garantía. Vete a Leroy Merlin o compra tus puertas en leroymerlin.es y recíbelas en casa en 24 horas o recógelas gratis en tu tienda más cercana en solo 2 horas, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vigilància i informació contra els incendis forestals ja ha detectat més de 600 abocaments amb risc d'incendi. És l'altra part. Possiblement no tenim tant de coneixement quan es parla d'incendis d'aquest tipus d'abocaments. Tenim coneixement de la crema, tenim coneixement de tenir ser prudents i no fer foc al bosc, però quan parlem d'abocaments, possiblement és una part que queda més... No, desinformada, per dir-ho d'alguna manera. No arriba tant la informació a nosaltres. Doncs 600 abocaments amb aquest possible perill de risc d'incendi. Parlem amb el responsable del Pla de Vigilància i Informació de la Diputació de Barcelona, el senyor Àngel González. Àngel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Clar, amb aquests 600 abocaments ens semblen moltíssims, no? No sé, tu sabràs de xifres, perquè jo no ho sé, però 600 ens semblen una barbaritat.
Per nosaltres és algo normal. Portem ja 20 anys amb el pla d'informació i és una pràctica incívica que durant tots els anys ho estem traslladant en els municipis i és una pràctica bastant comuna als entorns forestals. Llavors, nosaltres volem reivindicar una mica el fet de que és una pràctica constant, més o menys. Nosaltres, aproximadament a cada campanya, entre 600 i 700 abocaments detectem. Molts d'aquests són reiteratius, vull dir que moltes vegades els ajuntaments ja els retiren, els propietaris els retiren, però torna a haver aquesta conducta imprudent. Mm. I nosaltres intentem fer un inventari i comunicar-ho el més aviat possible a les diferents administracions, a les autoritats competents, per intentar reduir aquest número de abocaments. Mm.
En aquest cas, les autoritats competents serien els ajuntaments?
Bàsicament, qui té l'obligació de treure aquests abocaments és el titular de la parcel·la, però subsidiàriament, si no ho fa, si no el troben, és l'Ajuntament.
Vale. Àngel, perdona que vagi a la base més base de tot. Què es considera un abocament amb risc d'incendi? Què és un abocament amb risc d'incendi?
Bé, bàsicament, tots aquells materials que puguin, altir un incendi. Un exemple de fa uns dies, estaven apagant un incendi amb unes barraques en un municipi d'aquí al Vallès Occidental i hi havia bombones de butà i fustes apilades en un lloc. Aquesta bombona de butà va explotar i per molt poc no va ferir els bombers que estaven actuant en aquell moment. I si veiem altres abocaments en el territori, normalment són acumulacions de material que poden, diguéssim, fer que quan arribi l'incendi encara cremi més, no?, aquest incendi, o es corri més, no? Llavors, o poden crear un perill a les persones que estan, diguéssim, apagant aquest incendi.
D'acord.
Llavors, és important minimitzar això. I a part de tots els altres abocaments que no tenen risc d'incendi, com pot ser material d'obra, runa, ferros, poden ser un perill per a les persones. Llavors, per això també és important comunicar-los.
Per què passa això? Clar, jo m'estava preguntant ara, 600, entre 600 i 700, estem parlant, a mi sembla una barbaritat, no? Però la gent ho tira allà perquè no té cura de res, perquè no troba un servei de recollida d'aquests abocaments, d'aquesta brossa. Per què fan aquests abocaments? Quins motius hi ha? Hi ha un registre del per què?
Nosaltres no ho hem estudiat a fons, però sí creiem que hi ha un desconeixement, no, de sobretot tots aquests punts, sobretot de la gent, diguéssim, de ciutat, les deixalleries i punts verds, no, on poden deixar, diguéssim, aquest material de forma gratuïta moltes vegades. I després també veiem que també hi ha de llocs on hi ha obres o per exemple, les rodes de vehicles,
sí.
També veiem que hi ha un cert tipus d'indústria que no fa bé
el reciclatge
d'aquest material. No? Mm-hmm. Llavors, seria una mica aquests dos tipus que veiem de material que prové de diferents àmbits.
Després, Àngel, com es detecta o es pot identificar la persona o l'empresa que ha fet aquest abocament?
És complicat. Nosaltres ja fem molta dissuasió. Si trobem una persona abocant, doncs s'informa ràpidament a agents rurals o a Mossos, no? Però normalment és bastant complicat detectar quan es fa la infracció, perquè normalment són llocs, diguéssim, apartats, o llocs que són difícils de trobar, no?
Sí.
També detectem molt que aquests abocaments estan en els límits dels termes municipals. És com moltes vegades, no? Vaig a tirar la brossa fora del meu municipi, no? Una mica...
Però que ja comença el municipi del costat, vull dir que...
Correcte. Sí. Tenim molts punts que estan sobre el límit municipal. Llavors... Hem vist que és una pràctica, sobretot en aquest àmbit, i en llocs una mica aïllats.
Clar. Quan parlem de bosc, el bosc, encara que no ho sembli, sobretot els que de tant en tant anem a passejar per la muntanya o pel bosc, habitualment tenen un propietari o propietària, eh? Vull dir, el bosc, correcte, habitualment tenen un propietari. No tot el bosc és públic, ja que és públic, però no tot és públic. La majoria té un propietari o propietària. Clar, si jo tinc un bosc, una parcel·la o el que sigui, i em llencen això, sóc responsable?
Sí, en principi la llei diu que sí, que ets tu responsable a tindre allò net. Val? Llavors, clar, aquí hi ha hagut algú que ha fet la infracció i el qui té la responsabilitat és la persona, no?, que és propietària d'aquell àmbit. No?
Ostres, però quina punyalada. Imagina que et tiren allà tota la runa o tiren les bombones aquestes que parlaves o qualsevol cosa i jo no sóc conscient o he vist per allà. Ostres, o no tinc suficient diners, no?, per contractar algú que em neteixi allò. És un problema, això.
És un problema bastant greu i que ens afecta a tots, vull dir que no només el propietari, sinó la persona que va allí al lleure a fer una volta, o ens podem trobar en què pugui ser un risc per tots, no? Llavors, aquí totes aquestes conductes imprudents o incíviques, pues, ens afecta a tots i, bueno, nosaltres, ja dic, des de l'oficina intentem inventariar i comunicar totes aquestes situacions, aquests abocaments il·legals, i intentem, pues, ajudar al màxim a les administracions perquè puguin retirar-ho. També dir que des del pla de prevenció i vigilància, tots aquells abocaments o petits abocaments que són de menys de 30 litros, els informadors ho retiren. Aquest any portem 14 metres cúbics, però l'any passat ja vam retirar quasi 100 metres cúbics
D'acord.
Serien com 5 camions d'escombraries, no?, a tota la demarcació de Barcelona.
D'acord, si són petits, en aquest cas, si són un abocament petit...
Sobretot inflamables, si són vidres, si són aerosols o coses petites que pugui retirar aquella persona, nosaltres també ho fem, no? Llavors, doncs és una mica a la prevenció de no només informar a la població, sinó també fer una acció de retirada d'aquests petits abocaments inflamables que poden generar un infart.
D'acord. I ja per acabar, des de quan comença a posar-se en marxa? No sé si està actiu tot l'any aquest pla de vigilància o té un límit de tal a tal, en una època, sobretot en aquesta època de més risc d'incendi.
Correcte, sobretot en tota l'època de risc. Nosaltres vam començar el dia 18 de juny i estem fins a l'1 de setembre i estem de forma ininterrompuda de 12:30 a 7:30 de la tarda. Hi ha 93 unitats que informen tota la demarcació de la gent de la prevenció d'incendis. En aquests 57 dies ja hem informat a més de 30.000 persones i llavors totes les accions que puguem fer, com són de dissuasió, de detecció de línies elèctriques de mal estat o de revisió de punts d'aigua, doncs intentem minimitzar totes les possibles accions no? o incidències que puguin iniciar incendis.
I després, parlem, en aquest cas, estem parlant de l'àmbit de Barcelona. On s'han fet més actuacions? On s'han detectat més abocaments d'aquesta tipologia?
Ara mateix no ho tinc, però crec recordar que eren a les zones més urbanes, als entorns més urbans, sobretot Vallès Occidental. Són les zones, diguéssim, més urbanes, on hi ha més proporció de persones i on normalment tenim més incidència. Uh-huh. Sobretot, ja dic, a l'entorn periurbà i en entorns més urbans.
Uh-huh. Doncs Àngel González, responsable del Pla de Vigilància i Informació de la DIVA, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia. Bé, després de parlar d'això parlarem d'una altra qüestió. Anirem cap a Terres de l'Ebre, anem cap al Delta, per parlar de l'arròs. El cultiu de l'arròs està amenaçat no només al Delta de l'Ebre, sinó també a l'Empordà, a tots dos llocs. En parlarem amb el responsable de l'arròs, del sector de l'arròs de Unió de Pagesos, el senyor Albert Pons, perquè em faci 5 cèntims de la situació. Un dels factors és el canvi climàtic. Ja us ho penso, que sembla que darrerament té la culpa de pràcticament tot. Però hi ha d'altres factors que poden entrar en aquest cas. En aquest cas, la responsabilitat no només seria del canvi climàtic, que també té el seu punt, eh? De seguida en parlem, però abans, no sé si coneixeu i sabeu que fins al dia 31 d'aquest mes Mundo Natural doncs fa promoció. Vol tenir cura de la teva pell, del teu cabell, aquest estiu, amb un 20% de descompte en sabons sòlids i xampús i cremes mediterrànius. Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears per a compres superiors als 40 euros. Que no saps exactament com fer-ho, com aplicar-ho, no pateixis, perquè t'assessoren gratuïtament al 91 446 0000, 91 446 0000, o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es. Aquesta promoció no és acumulable i és vàlida per a Farmàcies Mundo Natural i en Parafarmàcia Mundo Natural.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tú, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castañca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Detrás de las voces que escuchas en Rock FM.
Buenos días, son las 8 y 59 minutos de la mañana. El Pirata y su banda.
Saboreando de cada clásico.
Aquí en Rock FM.
Hay un gran equipo de profesionales trabajando cada día para crear los programas escuchados por miles de personas. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Dominarás la ciencia y el arte de la radio y el audio con un curso completo y un año de prácticas remuneradas en primera línea. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Infórmate en fundacioncope.com.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. No, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento.
Parlem de l'arròs. El cultiu de l'arròs està amenaçat tant al Delta com l'Empordà. Unió de Pagesos ho està reivindicant i parlem d'aquest perill, d'aquesta amenaça. En què consisteix? Tenim al telèfon el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, el senyor Albert Pons. Albert, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Bé, parlem. Per què està en perill el cultiu de l'arròs? Per què està amenaçat?
Està amenaçat per molts conceptes. Si estem parlant com a Delta de l'Ebre, tenim una banda la regressió, una regressió que ens està afectant cada vegada més, la manca de sediments, però sobretot la inacció, sobretot inacció de les dues administracions, això per una banda, i per l'altra banda la proposta que hi ha des de la Comissió Europea de la prohibició d'utilització de qualsevol pesticida a les zones humides, i el Delta n'és una.
I en qüestions, per exemple, de l'Empordà?
Sí, a l'Empordà encara més greu dir-ho, però encara ho tenen més fumut. L'Empordà també és una zona humida important, se considera una zona estratègica, i allí encara hi haurà més reducció, vull dir, pràcticament zero de pesticides, això a partir del 2024. Però cal recordar que a hores d'ara encara és una proposta que fins al 31 d'agost s'hi poden presentar al·legacions.
Llavors, a partir d'aquí, què es pot fer, Albert? Perquè, clar, quan parlem, per exemple, de la barra del trabucador, aquí, si no es posen d'acord, perquè es van passant la patata calenta entre les administracions conforme a l'actuació que fer per intentar evitar que desaparegui la barra del trabucador.
Sí, el que és el trabucador, fins ara l'única cosa que han fet és perdre temps i llançar diners, i sobretot diner públic. És a dir, no s'ha fet absolutament res. El trabucador... Quan vingui un altre temporalet, un local, un glòria molt petit s'acabarà de trencar. Llavors, tot el que és la costa dels Alfacs, de Sant Carles de la Ràpita, sí. Allò no està preparat per ser mar oberta. És a dir, el trabucador té la seva funció, el trabucador fa de refugi a una de les colònies de flamencs més importants que hi ha al sud d'Europa, i evidentment que té la seva funció.
I llavors, a partir d'aquí... clar, què es pot fer? Quin és el paper de les administracions i com es pot solucionar tot això?
Bé, el paper de les administracions és... El Delta té la mala sort que està a 170 quilòmetres de Barcelona, i no es diu Ricarda. Aquesta és la primera. Sí. Llavors, si consideren que el Delta és una part més del nostre país, el que han de fer és començar a actuar. I actuar i començar, primer que res, a escoltar el territori. El territori, la gent d'aquí, que són els que coneixem, com funciona el Delta, quina és la seva dinàmica. És tan fàcil com això, escoltar a la gent. I de propostes per solucionar n'hi ha moltes. Ara, n'hi ha una que no volen ni sentir-ne parlar, perquè darrere d'això hi ha un ecologisme, un ecologisme radical, salvatge, que ni vol ni sentir a parlar d'obra dura. És a dir, que si la Mediterrània, des d'ara fins a final de segle, ha de pujar un metre, i aquest espai que hi ha, és a dir, el que diem les guardes és aquest espai que hi ha entre la Mediterrània i el Delta. Si aquestes les guardes no les reforcem, però d'una manera contundent, el Delta seran uns Països Baixos, ni més ni menys.
Carai. Conforme la producció d'arròs ha anat minvant durant aquests anys?
La producció d'arròs estem ara al voltant dels 130-140 milions de quilos. De minvar, a hores d'ara, no minvar, més o menys, està igual. Ara, si entrem dins d'esta restricció i no podem combatre les males herbes, no podem combatre els fongs, evidentment que baixarà.
Quan està previst que comencin a aplicar-se totes aquestes normatives conforme a pesticides i tot això que ens explicaves?
Estan parlant de 2024, és que no es pot dir encara exacte, no es pot dir, perquè és una proposta en la qual ens hem llançat al sector a fer-hi al·legacions, i evidentment que ara encetarem una ronda de converses amb els europarlamentaris, els espanyols o catalans, que són els que estan a Brussel·les i són els que premen el botó.
Clar, una de les qüestions, Albert, quan parlàvem d'ecologisme, quan parlaves, és que no sé fins a quin punt també es té en compte el paper que desenvolupa el sector arrosser, no?, en qüestions del manteniment de la biodiversitat, en aquest cas de l'entorn natural, tant del Delta com a l'Empordà.
És que així és, ni més ni menys. És dir, tant al Delta com a l'Empordà, tota aquesta biodiversitat, tot pivota al voltant de l'arròs. És a dir, cal recordar que aquí al Delta cada any, al mes de maig, llancem 4 milions de quilos d'arròs. Quan dic llancem, em refereixo que sembrem, que estampem a sobre d'una làmina d'aigua 4 milions de quilos, i llavors aquí comença una activitat frenètica de totes les espècies, més de 240 espècies que hi ha al Delta. Llavors, aquí hi ha una simbiosi entre sector primari, pagesos i biodiversitat.
Doncs hem de tenir cura de tot el que és nostre. En aquest cas, parlem de la producció de l'arròs, parlem del Delta, amenaçat ja de moltes maneres, i en aquest cas també entrarien els seus moments de l'Empordà. Albert Pons, responsable del sector de l'arròs de Unió de Pagesos, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vostès.
Una abraçada.
Gràcies, bé,
adéu. Adéu, gràcies per atendre'ns. De seguida parlarem de likes, parlarem de xarxes socials, parlarem, per exemple, que de tant en tant sempre estuvem capítols curiosos, justícia, de despotisme a les xarxes socials, no? Per exemple, tenim molt fresc precisament aquest youtuber que va intentar marxar d'una cafeteria sense pagar una empanada que va demanar, no? A canvi de promoció. Es dedicava a fer aquest tipus de vídeos incòmodes per forçar aquest tipus de situacions, no? I això, el que li reportaven eren likes a YouTube i seguidors. En aquest cas l'han fotut fora de YouTube. En tot cas, li han manejat el compte i tot això. Però què passa quan la teva felicitat depèn dels likes? Què passa quan estàs tan absorbit per les xarxes socials que fas vídeos per això, per obtenir més likes, que és com un... Permeteu-vos, és una mica ser una mica yonqui dels likes, una mica droga, no? En parlarem amb el tutor dels estudis de psicologia de la UOC, el psicòleg Enric Calbó, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesitan.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Costa Rica, San José. El viernes por la noche, en 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos, y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren.
Ministeri de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón, y pa' refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé muy bien a dónde voy.
Què passa quan la teva felicitat depèn dels likes? Tenim al telèfon el tutor dels estudis de psicologia de la UOC, el psicòleg Enric Calbó. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tothom.
Fins a aquest punt d'obsessió perillosa pot arribar als likes?
Doncs sí, la veritat és que si un s'obsessiona no pels likes, sinó per qualsevol cosa, tenim un problema. No sé si alguns de vosaltres heu vist un curtmetratge que es diu Social Life, on hi ha una noia que viu exclusivament per mostrar una vida que no és la seva. Es lleva pel matí, es posa unes sabates d'esport, com si anés a fer footing, es fa una fotografia i la penja, però no surt de casa, no fa footing. Després fa unes fotografies amb uns pebrots, uns tomàquets, que són estupendos, però tampoc no se'ls menja. En el mateix curtmetratge és el que ella acaba menjant fast food. Per tant, arriba un moment en què un pot estar vivint aquella vida que ella pensa que els altres esperen que visqui, en lloc de viure la seva pròpia vida. Clar, a partir del moment en què tu no pots fer vida normal, no pots fer la teva pròpia vida, estem parlant de que tenim un problema.
Mm-hmm. Seria una de les qüestions de tot això, del famoso postureo, que seria l'etiquetatge que moltes persones posen a tot això. És millor viure sin likes? Vull dir, quan te'n vas de vacances, intenta oblidar-te de tot això?
Home, jo penso que la desactivació dels likes per part dels usuaris estan indicant que aquell usuari està utilitzant les xarxes socials per altres finalitats que no siguin la cerca de reforços positius d'altres, uns reforços positius que apuntalin la seva autoestima. Això seria un senyal de salut mental. Pensem que les tres motivacions més potents que té l'ésser humà és el reforç positiu, el menjar i el sexe. Si no sabem valorar la nostra autoestima per nosaltres mateixos i necessitem el reforç positiu d'aquells que ni tan sols coneixem i ho comptabilitem a cop de like, doncs aquí estaríem, podem sospitar, podem fer la hipòtesi de que aquella persona té un problema d'autoestima.
Clar, però estem davant d'una porta, a més de frustracions, no? Perquè si tu menges una fotografia i ningú li dona un m'agrada, queda com un rescamor, allò de dir, ostres, és que tothom passa de mi, és una cosa que queda com allà, no? Encara fins i tot que no estiguis molt pendent de la xarxa social.
Aquesta és una altra. És que, de fet, els que aconsegueixen molts likes són gent que viuen per això, que fins i tot cobren per tenir-ne molts, no?
Sí, sí.
I la majoria, la immensa majoria dels usuaris no aconsegueixen tants likes, cosa que pot ser realment molt frustrant. Per tant, jo crec que la desactivació dels likes és una cosa que en el futur, o sigui, ara que és possible desactivar-los, podria ser un sinònim de que els altres interpretin que com que en tinc pocs, els desactivo. Amb la qual cosa tampoc tinc gaire clar que el fet que ara es puguin desactivar els likes canviï res. Perquè dubto molt que aquells youtubers o aquella gent que es guanya també la vida, que són quatre gats en tot el planeta, perquè tenen milers de seguidors, dubto molt que aquests desactivin els likes.
Aquests segur que no. Aquests, no, aquests a més a més, és com no anar a treballar, en aquest cas, seria una cosa semblant.
Seria com, correcte. En canvi, l'usuari normal i corrent del carrer, el que rep pocs likes, doncs probablement dirà, per rebre'n pocs, i si em comparo amb aquests grans triomfadors virtuals, doncs el desactivo. Però clar, desactivar-los es pot arribar a convertir en sinònim de no tenir-ne, amb la qual no canvia gran cosa.
Ara que tenim clar el monstre que pot ser per la salut i per tots nosaltres les xarxes socials, que poden ajudar molt, que evidentment poden ajudar molt, però també poden enfonsar-te molt. Estem educant a les noves generacions o a la gent que puja envers de tot això? Vull dir, estem educant en funció de l'utilització, ja no només de l'internet, sinó concretament de les xarxes socials.
A veure, sempre dic el mateix. Les xarxes socials tan sols són una eina. I són una eina que la podem utilitzar d'una forma saludable o d'una forma completament patològica. El tema de l'educació és una educació com tota la vida. Vull dir, si eduquem en una sèrie de valors, en una cultura de l'esforç, no una cultura de que si tinc molts likes cobraré molts diners, no? A vegades m'he trobat nanos que diuen, jo no sé per què mon pare va treballar, perquè em fico a internet i en un dia amb bitcoins guanyo 500 euros. Però jo no he vist ningú que s'hagi fet milionari amb això dels bitcoins. És a dir, les normes, els valors, tot això és el mateix de sempre. A partir d'aquí, tot això es traduirà o es mostrarà d'una manera amplificada a través de les xarxes socials. Mm. Si una persona té uns valors, té una ètica, té una moral pròpia, doncs, per exemple, doncs, no consumirà pornografia infantil o no farà... això ja és un delicte flagrant i gravíssim. És a dir, els mitjans de comunicació, sigui Instagram, sigui Facebook, sigui el que sigui, tan sols són unes eines que ens amplifiquen coses que ja existien. Per tant, l'educació ha de ser la mateixa que teníem. Ara bé, sí que també hem anat derivant en una societat molt productiva que ha deixat molt poc temps perquè les famílies puguin educar. Tothom treballant, tothom en una roda de hàmster que no tenim temps, i moltes vegades veig que les famílies com que deleguen amb l'escola l'educació. I això és perillós, perquè l'escola és la instrucció, però l'educació és una cosa que s'ha de fomentar dins del context de l'ecosistema natural de desenvolupament de qualsevol persona, que és la família.
Doncs, Enric Soler, tutor dels estudis de psicologia de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I de seguida parlem de cops de calor a mascotes, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir, que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo. Es decir, que también en los nervios participa en la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbiolina y Megaflora, y por eso recomendamos una cápsula al día, que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Para echarnos una mano a nuestros intestinos con Simbioline Megaflora. Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informarnos también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91-446-0000, 91-446-0000, que Simbioline Megaflora lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Quilombo. Parlem de cops de calor a les mascotes. Tenim al telèfon a la veterinària de Dingo Natura, la Sara Méndez. Sara, bon dia, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por atendernos. Claro, yo comentaba, los animales tontos no son. O sea, habitualmente, cuando hace mucho calor, no se ponen al sol. Buscan una sombra y un lugar fresco. Es lo que suelen hacer por instinto. Lo que no hacemos nosotros, que nos vamos a la playa a tomar el sol, pues eso no lo hacen ellos. Pero, ¿qué pasa? Primero, ¿cómo detectamos que nuestra mascota puede tener un golpe de calor?
Claro, las mascotas, los perros, no tienen el mismo sistema para regular su temperatura que nosotros los humanos. Entonces, ellos no tienen glándulas sudoríparas a lo largo de todo el cuerpo y solo la tienen, de hecho, en las almohadillas. Entonces, su principal mecanismo para disipar este calor es el jadeo. Uh-huh. Es un mecanismo que no les permite tampoco perder mucho calor por evaporación. Entonces, los primeros síntomas que vemos es precisamente este jadeo, porque el perro lo que está intentando es disipar este calor, y vemos que respira excesivamente y está como nervioso. Podemos empezar a ver que pierde la fuerza, que le falta el equilibrio, incluso pueden empezar a ver temblores y espasmos. La cosa se pone bastante seria si empezamos a ver que las mucosas tipo encías se oscurecen, porque esto quiere decir que el cuerpo no está oxigenando bien. Y ya se pueden empezar a producir, o sea, está completamente apático y se pueden empezar a producir desmayos e incluso la muerte.
¿Con los gatos pasaría lo mismo?
O sea, los gatos también, sí, también empiezan como a respirar, están más nerviosos, ellos además se les nota mucho más y son mucho más estresables porque están menos domesticados que el perro, y se les nota mucho más nerviosos.
Bien, una vez detectamos esta situación, ¿cómo hemos de actuar? ¿Qué hay que hacer?
Lo más importante sería, de hecho, llevarlos directamente al veterinario, pero porque allí tienen mecanismos para hidratarlos, sueros, etcétera. Pero lo que debemos intentar hacer ya desde casa es bajarles la temperatura, rodearlos con trapos que contengan hielos o aunque sean alimentos muy fríos, enfocarles con un ventilador, mojarles el cuerpo, incluso si no están muy idos, ofrecerles agua y sobre todo llevarlos al veterinario.
¿El agua debe tener alguna temperatura determinada? Porque claro, pasar de frío a calor igual... Esto también no puede ser demasiado bueno tampoco.
No tiene que estar excesivamente fría porque podrían estar en shock. A unos 20 grados sería lo adecuado.
20 grados. Y este tipo de cuestiones. Bien, lo más importante después, una vez regulemos la temperatura, que se me antoja que sería la primera emergencia que habría que hacer, luego en función de cómo reaccione es aconsejable llevarlo al veterinario, supongo.
Sí, para que haga, para que vea que ha bajado la temperatura. La temperatura de los perros normalmente es entre 38 y 39 grados, o sea, es un poquito más alta que la nuestra. Entonces tiene que controlar que haya bajado, que no haya habido ningún problema nervioso ni nada.
Sara, ¿es habitual que pasen estas cosas? Yo creo así de memoria que nunca he visto un animal que tenga un golpe de calor.
Sí, es bastante habitual, sobre todo si se dejan en terrazas y no tienen acceso a una sombra o agua fría, o lo típico de dejarlos en el coche, porque esos son más fácilmente estresables.
Pues Sara Méndez, veterinaria de Dingo Natura, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet al programa tant Herrera com a migdia, Cope Catalunya i Andorra, a la web de la casa, www.cope.es. Ara, com sempre, continuem explicant tot el que t'interessa en Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.